minuts de les 5 de la tarda a l'Estat de Gràcia. Recordeu que avui us hem preguntat quin talent teníeu, per petit que fos, per ridícul, per estrany, per surrealista.
Doncs sí, que esteu que no faci ningú. Un moment, puc observar la seva reacció quan facis allò que saps fer tu?
Ah, sí, perquè, bueno, jo tinc un talent absurd que és aquest. Us l'ensenyo?
Sí, a veure. Ai, quina angonia. Això només ho estem veient nosaltres.
No, però ho hem explicat abans i ara ho tornem a explicar, que és que sóc capaç de treure molt els omòplats, tots dos, i moure'ls alternadament.
És com una,
una espècie de camell.
Com una llangosta, no?
Una llagosta, sí.
Aquest matí he vist una pel·lícula on per torturar una persona li lligaven les mans a l'esquena i les mans a l'esquena li lligaven a una cadena que penjava del sostre i anaven pujant a poc la cadena, de manera que els braços anaven pujant per darrere.
Li sortien els omòplats?
Fins que, bueno, li sortien els omòplats i li trencaven els músculs i era bastant angoniós, però és que...
Amb el Roger costaria més.
El moment de trencar els omòplats. Doncs
pues és això, és doncs un dia que em van torturar. No, no sé.
Doncs us hem demanat que ens envieu per Facebook i Twitter quin és el vostre talent, i l'Andrea diu passar els braços des de davant del cos cap al darrere sense deixar anar les mans.
Sí, això.
I jo us diria...
I gent que ho fa al revés, del darrere al davant.
Clar, doncs mira, gent que no la podries torturar, perquè és exactament això. Jo us demano que quan descriviu aquest tipus de talents envieu vídeo.
Home, no, està bé, m'agrada imaginar, m'agrada. No, prefereixo no veure-ho.
Jo sé moure les orelles.
Aviam.
A veure,
totes dues al mateix temps, però mira'ns a nosaltres.
Molt poc, imperceptible, Marc.
Està bé.
Molt imperceptible.
No, m'agrada que riga, m'agrada.
I aixecar una cella, compte...
Ah, jo també sé fer això.
Home, sí, però això vols dir que no ho sap fer tothom?
Hi ha gent que no ho sap fer.
No tothom, però tenia un amic que podia aconseguir pujar les dues.
Ah, ja, això
sí que tenia una veritat. Només funciona amb una. Almenys a mi.
Està bé. Ara espero que ho estigueu fent a casa.
Doncs això, talents que teniu, microtalents específics per Facebook i per Twitter, i em fa molta il·lusió perquè hi ha un usuari que és RJRLP, jo li dic Roger Llop per dins, però perquè no sé com és.
Val,
qui és.
Millor.
Ha fet el Florida Man Challenge i li surt diputat de Florida renuncia després d'enviar una bomba de joguina a un company.
El Florida Challenge és que tu poses Florida Man i la data del teu naixement i sempre hi ha una notícia d'un senyor de Florida que fa una cosa estranya. És a dir, tots els dies de l'any hi ha notícies sobre gent de Florida que fa coses estranyes.
Ah, sí?
A veure...
Sí.
Digueu-me data.
Home, el meu dia és susceptible de que passin coses estranyes als Estats Units en
4 de juliol?
4 de juliol.
4 de juliol, i tu, Garriga?
12 de setembre.
12 de setembre, molt bé.
4 de juliol, com el meu fill, eh?
Sí?
Sí.
I mira, el Tom Cruise va fer nacido el 4 de juliol, i saps quin dia ha nascut realment? El 3 de juliol. És un farsant.
No, home, home, però què m'estàs dient? Posa música de cine, ja. Home. Ara m'agrada perquè has dit això de farsant i el primer nom que veig aquí és d'un farsant. Ara et diré qui és.
Si posa Roger de Gràcia.
No, el següent. El d'una mica més avall de la primera de les estrenes, que és Pedro Almodóvar. Un farsant.
Home, jo estic content perquè he descobert que a partir d'ara te'n recordaràs del meu aniversari.
Sí. No et regalaré res, però me'n recordaré.
El de la meva parella és el 4 de juliol.
Ai, que bonic. Tots junts quedem. Pedro Almodóvar estrena Dolor i Glòria.
Excepcional.
Sí?
Ah, sí?
Sí. És una pel·lícula que s'ha de veure. És la millor... Clar, dir la millor pel·lícula d'Almodóvar amb les pel·lícules que ha fet, doncs és una mica fort. És veritat que últimament potser tampoc...
Sí,
ha hagut los amantes
tampoc fa gaire, eh? Potser els últims 30 anys no en fa una de bona, però no és gaire temps, tampoc.
Té pel·lícules que estan bé, home. També,
sí,
a veure.
Sí. Todo sobre mi madre, eh?
No, jo, Marc, t'aviso que això és una guerra perduda, eh? Perquè una de les primeres vegades que em van portar a l'Estat de Gràcia va ser perquè el Roger es volia cagar amb l'Almodóvar. I, per tant, ja...
Jo crec que aquesta podria agradar-te i tot a tu.
Ah, sí?
És a dir, no té res a veure amb el que ha fet fins ara. Jo crec que s'allunya d'aquella estètica cridanera, d'aquestes històries tan rebuscades, d'omplir la pantalla de colors i de bromes i de personatges estrafolaris.
Sí.
I aquí és una introspecció, bàsicament. És a dir, ell li diu autoficció perquè està basada molt en la seva vida. El protagonista és un director de cinema que vol reconciliar-se amb un actor amb el qual fa 30 anys que va fer una pel·lícula i que no van acabar bé i que la Filmoteca reposa aquesta pel·lícula i, per tant, es retroben. I a partir d'aquí, doncs, comença a recordar part de la seva infantesa, part de la seva joventut, coses que ha deixat enrere, que vol recuperar, exorcitza dimonis.
Sí.
Perdonar, ser perdonat... bueno, una mica un viatge al llarg de tota la seva vida, i la veritat és que quedava tot bastant rodó.
Hi ha algun moment de la pel·lícula que tota l'acció pari una mica i estiguin tots asseguts i algú canti alguna cosa? No. Tipo Currucucu Paloma o alguna cosa així?
Una mica, és la primera escena.
És la primera escena i és Rosalía.
Ah, val.
A Rosalía se li perdona tot ara, no?
Sí. Sí, sí.
No, però és una escena preciosa al costat d'un riu, estenent els llençols rentats a sobre de les plantes directament.
Va. És que tinc la sensació que això li veig una mica sovint, això que fa, de fer una mica de videoclip.
Però aquí està bastant...
Està justificat.
Sí, perquè diguéssim que és un moment on les dones acostumaven a cantar.
Sí. Si està justificat, li compro.
I, per tant, entra bé, no va, entra en calçador. I, a més, com que és la primera escena...
Va, ja està, ja ho tens fet. A veure, els noms són imponents, eh? Antonio Banderas, Penélope Cruz, Nora Navas, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Raúl Arévalo i Cecilia Roth. Feia temps que no la veiem.
Julieta Serrano fa de mare de l'Antonio Banderas, que vol dir que és com la mare de l'Almodóvar, en aquest cas, i crec que és la tercera vegada que fa de mare d'Antonio Banderas.
Ah, sí?
Sí, imagina't, no? O sigui, que ja és una relació fora de la pantalla gairebé. I, no, i el que deia el Marc és veritat, que és com una pel·lícula que reuneix tot el cinema de l'Almodóvar, però en lloc d'aleshores voler posar tots els excessos que caracteritzaven el seu cinema, al contrari, s'ha contingut molt per ser la seva pròpia història i jo crec que això és de
valorar. Ah, que bé, doncs mira.
I a més ha aconseguit que Antonio Banderas, que per mi també feia uns quants anys que per veure'l amb un paper mínimament decent costava, està fantàstic.
Ja. Yeah.
A més, és que veus Banderas i veus Almodóvar alhora amb aquell pentinat amb el cabell blanc una mica aixecat, ho fa molt bé, però és que Penélope Cruz ho fa molt bé, és que ho fan... O sigui,
però,
és que ho estiguin tots bé.
Però Banderas, és a dir, imita Almodóvar? Aquella manera d'hablar, aquella cosa...
No, però té algun tic i alguna... Clar, són gent que han conviscut molt. El coneix perfectament. Almodóvar vol dir, o sigui, ha explicat molt que no és la seva vida. Evidentment que hi ha moltes coses seves, però, per exemple, hi ha una escena on quan ell és petit té un amor idíl·lic amb una mena de paleta que treballa a casa seva. Això no va existir mai. Però està molt basada en la seva experiència. I, evidentment, Banderas fa d'Almodóvar, però no imita Almodóvar.
Val.
Tot i que és reconeixible.
Molt bé.
És la gràcia. Que és,
sí, està bé.
No, no, és el que fa Rami Malek a Bohemian Rhapsody, que deia...
Ja. És aquell imitar, clon.
Interpretar.
Doncs molt bé. Escolta, veig moltes estrelles aquí.
Moltes, totes.
Totes?
Totes les estrelles.
Mare meva, 5 estrelles.
Només per saber, sí. Quina és la darrera que et va agradar?
D'Almodóvar, segurament Todo sobre mi madre. És la que, a partir de llavors, vaig intentar-ho i...
Ni Volver, ni Hable con ella, ni Julieta...
No,
la mala educació...
No,
la mala
educació... Era per
enfonsar-lo encara més en aquest...
No, en general m'agradava, però després em va deixar d'agradar. Bueno, una mica efecte Woody Allen. 5 estrelles, en tot cas, igual en reconcilio amb ell, no ho sé.
Ves a veure.
D'acord.
I ja parlem.
Perfecte, doncs aquesta és la primera de les estrenes. Comencem molt fort, 5 estrelles, i després anem a veure aquesta, Funan.
Los gemeres rojos acaban de tomar Phnom Penh.
Oi, no, això,
por el momento,
no,
la situación de la población local es incierta.
No.
¡Vamos a avanzar!
Per què no? No, has sentit 3 segons de tall i has dit...
No, home, perquè Los gemeres rojos és horrorós. La història dels gemeres rojos és d'una crueltat i d'una inhumanitat espectacular.
Doncs és cinema d'animació.
Ah, bueno, però t'explica igualment la història de la violència.
Sí, però d'una manera diferent. És a dir, primer que el cinema d'animació pugui explicar aquestes històries, vaja, com Persepolis, Balsa, com Bashir, etc., està molt bé, perquè no és el cinema d'animació, el cinema infantil o el cinema per explicar històries ensucrades, no. El cinema d'animació també serveix per explicar grans tragèdies com aquesta. I la màgia que genera aquesta pel·lícula és que t'explica una cosa terrible, però no acabes de veure-la.
Recordem, això ens n'anem fins l'any 75, a Cambodja, els gemers rojos, que bueno, volen canviar el país de dalt a baix i entrar en una espècie de socialisme radicalíssim, i es carreguen a moltíssima gent.
Tan radical que vaja, que els envien a gairebé tots, semblen camps de concentració, sí. On estan reclosos, però estàs treballant per la revolució. Evidentment, hi ha morts, hi ha nens perduts, hi ha molta tragèdia i molt horror, però la gràcia és que l'horror t'arriba, però no veus rius de sang, ni grans cadàvers, ni grans moments. Per tant, és la teva imaginació la que ha de treballar.
Bueno, està bé que hi hagi una mica de distància, no?
Sí, no, és com una capa de seguretat del cinema d'animació, en aquest cas. La del Kapuscinski, de no fa massa, un dia m'es convida, crec que era, també, doncs...
Boníssima.
Respon a aquest perfil una mica, a banda de que és una animació tipus oriental, gairebé sembla animació japonesa, no? I aleshores té com un estil més clàssic, no? Perquè el manga ha canviat poc estèticament, per entendre'ns, i aleshores és una pel·lícula en aquest sentit funciona molt bé.
Molt bé, què? Quatre?
Quatre.
Molt bé.
Vinga.
Oi que l'Angelina Jolie havia fet una pel·lícula també d'aquest tema?
El Congreso. Ah, vols dir...
Sobre els primers rojos.
Sí, sí, sí. Ara no recordo com es deia. Era una pel·lícula dirigida per ella.
Que era basada en un llibre i de primero se llevaron a mi padre i tot això.
La veritat és que era una mica massa lacrimògena.
Quina, aquella sí que amar tocava... peligrosamente?
No, no, era com un, era com un documental de Netflix. No?
Doncs ara ho busquem i mentrestant anem a la tercera estrena que es diu Nosotros. Espera, ara ho busquem. Nosotros.
Hay una familia en el jardín.
Serán los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia? ¿Necesitan algo?
Ui.
Això fa molta por, eh?
Sí? Nosotros. És un thriller amb... uns veïns que què? És que ja no m'agrada els veïns xungos.
No són veïns, no són veïns.
No són veïns.
Ets tu mateix.
Home, vols dir que m'ho havies de dir, això? Sí. No passa res?
Surs tu. No passa res.
Val.
Com que surts tu?
O sigui, nosotros. Això és una metàfora de l'Amèrica de Trump, diguéssim. És a dir...
Clar, és que als Estats Units és us, US.
Ah,
llavors, és la metàfora de quin és el pitjor enemic de nosaltres? Nosaltres mateixos. Uh-huh. Perquè si no atenem les necessitats de segons quina gent, després ens fan president aquest senyor. Doncs és una metàfora en forma de pel·lícula de terror en el que hi ha una família que de sobte es troben una altra família al porxo de casa i que els volen matar. Però és que són ells mateixos. És a dir, són uns clones d'ells. I la solució és o mates o et maten.
Però ells ho veuen, que són ells mateixos.
Sí, sí, sí. Sí, eh? Sí. Bueno, al primer moment no, però al cap de no res ja estan allà.
No veuen al primer moment perquè són estranys, és com una còpia distorsionada d'ells mateixos, lo qual és com molt... Vaja, una idea molt original, molt terrorífica, també. És el director de Déjame salir, la recordes?
Ah, sí.
Aquella dels blancs que segrestaven homes de color per alimentar-se d'ells. Doncs és el mateix director, és un concepte diferent, però igualment molt original. I molt terrorífica, aquest senyor sap dirigir molt bé. I aquesta és la banda sonora dels crèdits inicials, que dona un mal rotllo.
Si vols fer por, poses a uns quants nens,
sí,
no?
Cantant.
Cantant alguna cosa?
Sí, sí, els nens donen molta por, i dona molta por Lupita Nyong'o, que és la protagonista, que fa, clar, que tots fan dos papers, però en el seu cas és especialment rellevant perquè és la protagonista, i especialment en el paper de malvada, és que posa una veu i uns ulls...
I uns ulls, li surten els ulls de les òrbites.
Sí, sí, que de veritat que genera allò, mal rotllo.
Pell de gallina i pèls de punta.
Però això és gros, perquè vull dir, gent gran ja, i feta, dreta i feta, com vosaltres, que a més heu vist molt de terror, que encara una pel·lícula us sorprengui i us faci por...
Sí, sobretot.
S'ha de fer molt bé, perquè ja heu vist tot vosaltres.
Sí, a veure, més que la por és...
L'angoixa.
L'angoixa, sí, sí, per tenir una idea com a mínim bastant diferent de tot el que s'ha vist, perquè és molt difícil inventar, no? Però aquesta és bastant curiosa, i el mèrit del director en aprofitar els recursos visuals i sonors, és un director que treballa molt bé el so i la banda sonora per transmetre't això.
Tu mira't el tràiler... I amb el tràiler només ja tindràs la pell de gallina.
No, doncs aquesta es diu Nosotros i aquest.
Quatre, també.
Mare de Déu, quin cap de setmana. Podeu anar a veure Pedro Almodóvar, Dolor i Glòria, Funan, aquest documental sobre els gemers rojos.
Bueno, no és documental, eh?
Ai, documental, aquesta pel·lícula d'animació. O Nosotros, aquesta pel·lícula de por. Una pregunta, abans de que anem a repassar una altra cosa. La polèmica aquesta de Steven Spielberg, que he llegit avui, que està en contra de que es premiïn pel·lícules que no hagin passat per sales de cinema, és a dir, de Netflix o de plataformes. Sí,
però no que hagin passat, és a dir, la fórmula Roma no li serveix a ell.
Tampoc.
Ell vol que hi hagi el que es diu una finestra. Uh-huh. La indústria del cinema vol que entre que tu pots anar a veure la pel·lícula al cinema i que la pots veure a casa en televisió, passin 3 mesos.
Com passava abans,
per exemple.
No sé,
abans podien passar 8.
Sí.
Però ell vol marcar, això es diu, uns 3 mesos. Clar, Roma va estar una setmana en pantalla gran fins que va arribar a Netflix. Per tant, hi ha aquest gran debat que està dividint Hollywood entre els que diuen, escolta, deixeu fer i que Netflix és no el present, no el futur, sinó el present, i per tant, tirem milles, i Spielberg que diu, no, és que si no hi ha aquesta finestra, cap als Emmy, als Oscars, no, als Emmy, és un telefilm.
Sí, és un dels debats que hi ha ara, i l'Spielberg sempre ha estat molt vella escola, molt mantenir sobretot la importància de la sala, perquè això al final el que perjudica són les sales. El que passa és que és veritat que fins i tot algú amb tant de poder com ell està una mica sol ara mateix, perquè és que fins i tot Scorsese està dirigint una pel·lícula amb Netflix, altres directors de pes, no? Del Toro, Cuarón, i aleshores ja veurem, perquè jo crec que això no ho atura Spielberg ni ho atura ningú, vaja.
De moment, a Cannes, per exemple, encara que hagis passat pel cinema una setmana, tampoc no t'hi deixen participar, no?
A Cannes, aquest any, l'any passat van tenir aquesta baralla amb Netflix i al final Netflix va retirar totes les pel·lícules de competició i se les van dur a Venècia. Aquest any, que en principi la relació estava millor, al final tampoc arribarà cap pel·lícula de Netflix a Cannes perquè l'acord no ha arribat a temps. Per tant, Cannes també es queda sense Netflix aquest any. Cannes, en principi, el que reclama és que per poder concursar a competició aquella pel·lícula tingui el compromís d'estrenar-se en cinemes a França. A partir d'aquí ja pots entrar. I els Oscars...
Aquesta cosa, eh? Els francesos van forts sempre amb això, eh?
I els Oscars, a veure, la fórmula Roma, mentre, que és el que reclama també Scorsese, encara que estigui fent per Netflix, escolta, la meva pel·lícula que arribi a pantalla gran, però no exigir aquesta finestra, aquest marge de temps perquè arribi a la tele... Escolta, mentre s'hagi projectat als cinemes, per què no pot optar als Oscars?
Molt bé, i acabem la secció de cinema fent una repassada. Abans parlàvem de Nosotros, aquesta pel·lícula on enfrontar-te amb tu mateix, i no sé si hi ha hostatges o no, però tu vols parlar de La jungla de cristal?
Sí, La jungla de cristal, per doble motiu, anem directament al darrer tall de tots, Campi.
Què dius? Per què tan lluny?
Hi ha dues pel·lícules d'aquesta setmana.
Anem bé de temps, eh?
Val. No, però com has dit, Jungla de cristal, i és el que està posat al darrer, això. Perquè hi ha dues pel·lícules amb situacions d'hostatges. Una és Nosotros, perquè durant una estona és una família segrestada a la seva pròpia casa, i l'altra és una pel·lícula que es diu Bel Canto, que no l'hem comentat perquè la veritat és bastant dolenta, però és el segrest d'una ambaixada al Perú i va ser un cas real, no? I aleshores, pel·lícules d'hostatges me'n sortien unes quantes, però una que li tinc especial simpàtica és Jungla de Cristal, i més aquesta setmana, perquè és la setmana que s'ha concretat del tot la venda de Fox a Disney, amb la qual queden moltes d'aquestes franquícies que històricament han sigut de la Fox en mans de la Disney, que en principi no és el tipus de material que ells treballen, i per tant veurem què passa, doncs, per exemple, això, amb la saga Jungla de Cristal.
Emergencia, emergencia, cualquiera que reciba el canal 9. Unos terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi y tienen por lo menos 30 rehenes. Repito, un número indeterminado de terroristas.
¿Cuál es el mejor punto para transmitir?
¡Que me conteste alguien, coño!
¡Ay!
Sí, volia deixar expressar... Home, però li tens simpatia, no?, aquesta pel·lícula.
Sí. No la recordo molt, però m'agrada molt.
Ja l'última, Jungla de Cristal, és bastant dolenta.
L'última és molt dolenta.
Ah, sí? Llavors,
sí.
Vols dir que continuarà, això? Hi haurà més?
Bueno, amb Star Wars les fan dolentes i segueixen, eh?
Però què dius, ara?
Tu no havies tret Star Wars fins ara? Doncs aprofito i la trec.
Gràcies.
Doncs mira, en principi planejaven fer una pel·lícula que fos ambientada el 1979, quan el personatge del Bruce Willis és molt jove, però també en un moment en el present, perquè veiéssim tot el recorregut.
Per poder recuperar Bruce Willis en una estona i fixar un altre actor, no?
Això, que el Bruce Willis no hagués de treballar tanta estona, no? Però bé, sí. Doncs escolta, saps què és el curiós? Recordes, no?, el gratacel, l'edifici Nakatomi i tot això? Doncs aquell era realment l'edifici de la seu de la 20th Century Fox a Los Angeles. I es va inaugurar el 1987. La pel·lícula s'estrena el 88. I clar, què passava? Necessitaven un gratacels que estigués en construcció, perquè a la pel·lícula es veu que hi ha diverses plantes que estan així per construir, i van dir, doncs escolta, rodem aquí mateix, a l'edifici de la Fox. Què et sembla? Això sí que és d'una publicitat, no? Doncs mira, el Joel Silver, que és el productor, i el John McTiernan, que és un director d'aquests que ha desaparegut ara una mica del tema, van agafar l'Alan Rickman, de Dolent, que el recordes? El Hans Gruber, aquell senyor...
Sí.
Per què? Perquè el van veure interpretant a Shakespeare... fent de Belmont a Les amistats perilloses al teatre, i van dir, aquest senyor té el to i tot això, però l'Alan Rickman no havia fet cinema fins aquell moment realment, i per tant va ser una relativa sorpresa. I el més curiós és que feia de terrorista alemany. Ell era anglès, i l'Alexander Godunov, que era l'altre terrorista alemany, era rus. Qui era l'únic que era alemany en aquella pel·lícula?
No sé, un dels bons?
Bruce Willis.
És alemany?
Bruce Willis va néixer a Idar-Oberstein, a l'Alemanya Occidental. La seva mare és alemana, realment. Per tant, és una cosa bastant curiosa.
I ell es diu Bruce Willis o no? És un nom artístic?
El pare és... Mira, això la Maria està aquí, la veig connectada. Mira, jo diria que sempre he vist el nom... original.
Ell es diu Walter Bruce Willis, més conegut com a Bruce Willis.
Oh. Bruce Willis, a ser molt bé. Doncs la novel·la original passava només...
Hi ha una novel·la? I a mi em fascina que hi hagi.
Jo també pensava, què expliquen a la novel·la? Que ara es posen a disparar i els maten a tots? No, potser és molt interessant. Sí. La història passava en 3 dies, en canvi aquí ho van reduir en un sol dia. I saps per què?
No.
Perquè el director... li havia agradat molt el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare i va dir les coses han de passar en una nit.
Pam, i no, perquè tingui més intensitat,
sí,
no?
No fa falta allargar-ho tant.
Mai hagués dit que La jungla de cristal estava inspirada en Shakespeare.
Sí, sí. Correcte.
I amb el món també de fons. Recordaràs també que es diu Jungla de cristal, tot i que el títol original no era aquest, perquè disparaven a les finestres i ho omplien tot de vidres,
no,
perquè...
No,
què passa?
Aquesta part no l'he vist. Ja,
jo crec que és com una picada d'ullet a La jungla d'asfalto, no?
No ho sé, pot ser.
No sé si pensen tant, la gent que posa el nom.
Sí, tenien referències de Shakespeare, com no havien de tenir John Huston.
No, però que la pel·li no es diu La jungla de cristal originalment, eh?
Ah, val, clar, els traductors...
Die Hard.
Jo crec que sí, queda bé.
Però hi ha una cosa, en aquest cas trobo que és millor la traducció gairebé que Die Hard.
Sí, Jungla de cristal.
Està bé, està ben trobat.
Sí, sí, sí.
A mi m'agrada Die Hard com una mort molt de macho, saps? No una mort allò plàcida, al llit, dormint, no, Die Hard, no només mort.
Però és massa garrulo el nom, saps? En canvi, Jungla de cristal.
Estàs testosterònica i una mica garrolera amb samarreta de tirant.
No, és veritat, i garrolera, 5 estrelles.
Shakespeare.
No, no, que sí. I doncs el tio anava descalç i es clavava tots els vidres i tot això. Doncs si us hi fixeu bé en les escenes en què el veiem córrer sobre els vidres, veureu que els seus peus són una mica més grans del normal, perquè portava unes petites sabatilles per... Perquè, clar, home... Ja...
Willy, fuera, fuera!
Ui, doncs si dic això, encara t'agradarà menys que t'expliqui que van haver d'incloure més secundaris del conte en el guió, com per exemple el xofer de la limusina o el policia, que després va ser el protagonista de Coses de casa. Per què? Perquè el Bruce Willis estava rodant simultàniament aquesta pel·lícula i Luz de Luna, i estava tan esgotat que havien de rodar altres escenes de tant en quant amb els secundaris perquè ell pogués descansar una miqueta. Molt, què et sembla?
Molt bé, home, i a més és que va tenir la sort de tenir molt d'èxit. No sé si... a vegades fan una sèrie d'aquestes americanes i després ja mor. Mira la que feia Luz de Luna amb ell, com es deia, la Civil Shepherd, sí. Després no va fer gaire cosa, en canvi...
Això és un problema que acostuma a passar més amb les actrius, eh? Normalment, que quan arribaven ja a determinada edat, yeah, marxaven més aviat que els protagonistes.
I mira Bruce Willis, que encara està...
Encara està donant guerra. Sí, una miqueta videoclopero, eh? Està últimament el Bruce
Willis. Quina és l'última que feia?
Aquella de Justícia cega, es deia?
Sí, de fet, després n'ha fet d'altres, com una que es diu Combat en el cielo, la pots buscar.
Oh, quin títol més bo, que pinta! Sí,
coproduïda amb la Xina, directament, només et dic això, i amb l'Adrian Brody, que és un altre senyor que també està reciclat últimament als telefilms.
Ha desaparegut l'Adrian Brody.
No,
hi va haver un moment...
Pots buscar Combat en el cielo amb el Bruce Willis.
Hi va haver un moment que era com la nova sensació, el piano, no sé què, ara boi, ja faig cara d'amargat, i després va desaparèixer.
Sí, també m'han dit que és un senyor una mica difícil de treballar-hi, i això fa que els actors desapareguin també més ràpid del que haurien de desaparèixer.
Per cert, aquella pel·li de la Jolie que deia la Maria, sí? Se lo llevaron, recuerdos de una niña de Camboya.
Correcte.
Bé, no va passar sense pena ni glòria, eh?
Gurine Garriga, cinema, gràcies.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.